La Vall de Boí és un autèntic i meravellós espai paisatgístic i monumental. El Parc Nacional d'Aigüestortes i el Llac de Sant Maurici és un racó ineludible i imprescindible en la ruta d'aquest itinerari. Doncs vinga! Sit there and look at the deserted lakes and
you back to me. Elles van amb camper.
La Pobla de Segur està situada a la comarca del Pallars Jussà, a la cruïlla dels accessos a les comarques del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Per això ens hi endinsem i parlem amb Enric Guimó, auxiliar d'informació de l'Oficina de Turisme de la Pobla de Segur. Bon dia.
Bon dia.
Doncs què ens hi podem trobar?
Bé, a la Pobla de Segur teniu diferents ofertes per fer turisme, o sigui, teniu tant el que vindria a ser turisme de muntanya com una miqueta de turisme de platja ara a l'estiu, perquè tenim una situació privilegiada, estem just aquí al cantó del pantà de Sant Antoni, que ofereix un paisatge espectacular per banyar-se a l'estiu. A la part que també estem abraçats per dos rius, el Flamisell i el Noguera, al qual ara també s'han habilitat zones de bany. A part, tenim doncs, el nostre magnífic entorn, especialment la zona de Collegats Beaumort, que la tenim just al cantó de Pobla, que ofereix un munt d'opcions per fer esports, des de senderisme, a barranquisme, escalada, inclús es pot fer rafting. La veritat és que tenim un gran ventall d'opcions just aquí al cantó de la Pobla de Segur. A part, ara mateix també estem promocionant i treballant molt tot el que són les rutes BTT per aquí a la nostra comarca. Tenim un bon catàleg d'opcions, tant de nivell fàcil pels més principiants com per als que són més experts. També tenim itineraris que ofereixen doncs, una certa dificultat, a part d'uns paisatges que valen molt la pena.
Doncs em sembla que ja ens estàs fent la boca aigua, però també ens trobem algun monument d'interès a la població?
Sí, aquí a la Pobla de Segur, per exemple, destacaríem el conjunt modernista de Casa Mauri, un gran exemplar del que ve a ser el modernisme de muntanya. Tenim el que vindria a ser el Palauet modernista, el Casa Mauri, que és l'actual seu de l'Ajuntament, però és un dels espais visitables d'aquí a la Pobla. També tenim el Molí d'Oli de Sant Josep, que està dins de el que vindria a ser la part del conjunt, amb el callat dels jardins modernistes de Casa Mauri. I a la part també, per exemple, tenim l'Espai Raller, que és un altre dels espais visitables per conèixer una de les tradicions més arrelades al nostre poble, com són els rallers de la Noguera Pallaresa.
Aquí és on volia entrar. Deixant de banda aquestes èpoques Covid, encara es celebra aquesta festa dels rallers?
Sí, 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 i tant. Inclús amb aquests dos últims estius que hem tingut, que, bueno, que han sigut marcats per la pandèmia, igualment s'ha celebrat, sí, sí, és una de les nostres tradicions i la intentem preservar el màxim possible. Sí que s'ha tingut de celebrar amb versió reduïda, lamentablement, però bueno, és el que ens ha obligat la situació sanitària. Una miqueta el que ens ha passat també amb les falles, que s'han celebrat també una miqueta a nivell simbòlic.
Per qui no sap de què parlem, de què es tracta?
La jornada dels rallers, bueno, celebra una miqueta la commemoració de l'antic ofici dels rallers, que consistia en aquells els rallers, bàsicament, que tallaven la fusta d'aquí, dels rius del Pallars, muntaven el que es coneix com els rais, que són barques de fustes lligades, i baixaven des de la Noguera seguint tot el trajecte fins al Segre, fins a Terres de l'Ebre, on ja es comercialitzava la fusta d'aquí dalt.
Doncs em sembla que ja hem donat prou raons perquè vinguin a visitar la Pobla de Segur.
Sí, sí, i tant. I a més, si volen venir, que sàpiguin que tenen l'opció de venir via tren, així, promocionant també una miqueta el que és el turisme sostenible, perquè tenim una línia de tren que ens arriba des de Lleida fins aquí mateix a la Pobla i està preparada inclús per si volen venir amb bicicleta. I just quan surtin del tren, si volen, aquí mateix, a l'antic edifici de l'estació, estem nosaltres, l'Oficina de Turisme, disposats a donar-vos tota la informació que us faci falta.
Doncs moltes gràcies, Enric.
De res, per això estem.
Pa, 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 pa.
atrapat, no et quedin forces per tirar i pensis que tot s'ha acabat. Les matinades fent amics de les estrelles fins als gris i del fiestero del ball. Cada sobte una cançó t'animarà, seràs tu o ella qui et trobarà. Has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li al vent, tard o d'hora els fruits traurà. Que ets tu qui m'ha ajudat, quan records i una cançó sense avisar. Quan et diguin que no pots, tu els hi dius que és el que vols. Els sentiments no els guanya un pols. Que ningú et faci petit, pobre del que t'aixequi el dit si no sap d'on has sortit. Cada sobte una cançó t'animarà, seràs tu o ella qui et trobarà. Has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li al vent, tard o d'hora els fruits traurà. Que ets tu qui m'ha ajudat, quan records i una cançó sense avisar. Que és amb tu qui vull ballar, aquesta cançó que tant m'ha fet volar el cap. Para, 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 papa. Una caiguda, una carícia, una hòstia, un petó ens han portat avui a cantar aquesta cançó. Que has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li al vent, tard o d'hora els fruits traurà. Que ets tu, oh, oh, qui m'ha ajudat, quatre acords i una cançó sense avisar. Que ets tu, amb tu, ets tu. Que ets tu, qui m'ha ajudat, quatre acords i una cançó sense avisar.
Per continuar aquest viatge podem passar per Senterada. Aquesta població hi conflueixen els rius de Bellera i Flamisell. És una vila amb una dilatada història. El seu origen es remunta a l'antic monestir visigòtic de Santa Grata, del qual no queden vestigis. I què et sembla si continuem el camí? Direcció Pont de Suert. És la capital de l'Alta Ribagorça. I per conèixer tots els racons d'aquesta població, parlarem amb Gilani Conill, de l'Oficina d'Informació de Turisme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Al Pont de Suert tenim una població molt diferenciada en dos sectors, la part antiga i la part més moderna. Què ens recomanes visitar de cada una d'aquestes parts?
Bueno, doncs el Pont de Suert té un dels conjunts arquitectònics del romànic medieval més importants i més ben conservats d'Europa. I una part d'aquest patrimoni es trobaria concentrat al barri antic, que té un entramat de carrerons i places, la plaça Major, el Palau Abacial, la plaça Mercadal. I llavors destacaríem l'església vella de l'Assumpció i l'església nova. L'església vella hi trobem el Museu d'Art Sacre de la Ribagorça, que va deixar de tenir una funció d'església com que va haver-hi un augment demogràfic de la població degut a la construcció de les preses i les centrals elèctriques. Doncs es va decidir de donar-hi la funció de conservació del patrimoni. Per això es va crear el Museu d'Art Sacre, on trobem els retaules, les escultures, pintures i orfebreria, que són les originals de les esglésies de la comarca de l'Alta Ribagorça.
Abans, quan t'he fet la pregunta, també hem parlat d'una part moderna. Potser aquesta part no té aquest contingut tan diferencial de la població, però també és una bona part on passejar i conèixer Pont de Suert per veure aquestes dues diferències, no?
La part més moderna seria potser tot el que seria els equipaments esportius i la piscina coberta. Perquè a Pont de Suert, al ser Vila Europea de l'Esport, i que hi ha una clara orientació a la promoció de pràctica esportiva, doncs bueno, els equipaments són bastant complets. Tenim una piscina coberta, una piscina exterior d'estiu, gimnàs, pistes de pàdel... I després, pels amants d'emocions fortes, també es pot practicar el rafting, l'escalada. També tenim una via ferrada, que és el Tossal de Miravet. També hi ha descens de barrancs. I gràcies al riu Noguera Ribagorçana, que passa per Pont de Suert, doncs els amants de la pesca també troben un destí especial per fer la pràctica d'aquest esport.
Ens estàs parlant d'aquest estil més aventurer que poden tenir les persones. Per tant, moltes vegades ho enllacem amb la natura, perquè aquesta zona també té una part molt important en espais naturals protegits, per exemple, o rutes de senderisme.
Correcte. Justament ara hem engegat una col·lecció de 12 rutes per municipis, totes surtin des del Pont de Suert, sense haver d'agafar cotxe ni res, que l'hem anomenat les rutes del quilòmetre zero, i són de diferents nivells, des del nivell molt fàcil a una mica més elevat, i bueno, així perquè tothom tingui accés a aquesta ruta. Si hi ha uns codis QR a la sortida, fora de l'oficina de turisme, hi ha un cartell amb 12 codis QR perquè la gent es pugui descarregar aquestes rutes.
Per tant...
I a part també... Ah, perdona.
No, digues.
I a part també hem fet una ruta que és per la ruta pels ponts de pont, que és una ruta que segueix els quatre ponts del municipi al llarg del curs del riu Noguera Ribagorçana a través d'un passeig i es pot gaudir tant a peu com en bicicleta dels indrets més emblemàtics. També amb uns codis QR per si algú li interessa fer l'audioguia.
Per tant, tenim rutes per triar i triar i triar i remenar.
Correcte.
Ens en recomanaries alguna especialment que dius aquesta segur que no us la podeu perdre?
Bé, hi hauria el Camí de l'Aigua, que el Camí de l'Aigua uneix el Pont de Suert amb Caldes de Boí, ¿vale? És al llarg de 27 quilòmetres. Llavors, sortint de Pont de Suert, en direcció Caldes de Boí arribaríem al Castelló de Tor, ¿vale? Que hi ha un pont romànic, és molt maco de visitar, el trajecte també és molt agradable de fer. I després, direcció... A veure, he dit que el Camí de l'Aigua va des de Pont de Suert fins a Caldes, però ben bé, el Pont de Suert no és el quilòmetre zero, seria a la Font de la Mena, que és on trobem també el monestir de la Baix. Uh-huh. I el monestir de la Baix seria el quilòmetre zero, i allà hi ha el monestir, tot i que estan runes, però bueno, tot el que és l'exterior i el... és molt recomanable de visitar l'entorn que té.
Tenim aquesta part de senderisme, però també parlant de natura, tenim un centre de fauna.
Correcte. El centre de fauna estava situat en una piscifactoria del municipi i des del 1955 es dedica a la divulgació i defensa de la fauna autòctona. La llúdriga euroasiàtica, el bisó europeu i el tritó del Montseny. I també s'hi cria la truita comuna amb l'objectiu de repoblar els rius de Catalunya. Llavors, durant els dies festius i caps de setmana s'hi solen fer visites guiades, també molt recomanables.
Tenim aquesta part de poder visitar aquest centre de fauna, però també la part que generen i que creen molta riquesa pel nostre país. Hi ha una altra part de Pont de Suert que hem de descadecar, que són les festes.
Correcte. Sí, tenim un parell de dies més festius. Per exemple, per la vigília de Sant Joan celebrem les falles del Pont de Suert, que són patrimoni immaterial des del 2015, immaterial de la humanitat, perdó. I bé, cada poble del Pirineu fa dies diferents. En el cas de Pont de Suert seria per la vigília de Sant Joan. Llavors es corren les falles, que una falla seria un tronc resinós d'uns 2 metres de llargada, uh-huh, fet de teia de pi, i s'enganxa amb un pal de baianer amb puntes i filferro. Llavors els fallaires pugen al faro, que és a dalt de la muntanya, com una foguera que es fica a dalt de la muntanya, i quan es fa fosc, baixen per la muntanya amb les falles enceses, i la gent que ho veu des del poble veu com una serp de foc que baixa, uh-huh, per la muntanya. Llavors al poble repiquen les campanes quan arriben a la plaça del poble i s'apleguen totes les falles i fan una gran foguera. Llavors pues, es fa la festa.
Segurament un moment molt impactant i també de molt de gaudi.
Correcte, sí, és molt... La veritat és que és molt recomanable, posa la pell de gallina a veure-ho, sí, sí.
Doncs aquesta és una de les festes que no podem faltar, però també en teniu d'altres.
Sí, tindríem la Fira de la Xirella, que se celebra el tercer o quart diumenge d'octubre, la qual rep homenatge a l'emotiu típic de la zona, que és la Xirella, mm-hmm, que està elaborat amb arròs i carn de xai, entre altres coses, i atrau a molta gent de tot arreu, perquè es fa com una fira medieval, i bé, és molt... ve molta gent de tots els voltants del Pont de Suert.
Mm-hmm. I potser la pregunta robada és, ara que també les xarxes socials estem en una època molt de moda, a on ens hem de fer el selfie?
Bé, a veure, al principi la gent se la fa a l'església, vale? A l'església nova, perquè té una forma molt original, que no deixa indiferent a ningú, la veritat que té una forma molt peculiar, i us recomano que la vingueu a veure perquè, bueno, segur que us fareu una foto davant d'ella. I, bueno, seria... La gent es pensa que és un ou o que és estil de Gaudí, però no té res a veure. És una... Segons Eduardo Roja, que és l'arquitecte que la va dissenyar, és un temple que és una metàfora de l'Arca de Noé perquè representa... Es faria com un vaixell invertit. Mm-hmm. I, el, bueno, és una metàfora. El campanar seria el far que orienta els cristians. I la creu de la façana representa el timó de la fe cristiana i l'absis conforma la popa de l'embarcació celestial. Bueno, és tot una interpretació de Torroja, però que la veritat és que crida l'atenció quan passes per davant.
Una curiositat que segurament ens haurà sorprès a moltes persones perquè, sens dubte, quan passes per Pont de Suert i veus aquesta església, sempre és molt diferenciada i saps on ets.
Correcte, sí, sí. I justament ara al davant de l'església també hem posat un, bueno, com un, una espècie de monolit que posa Midpoint, Nacional 260, perquè Pont de Suert es troba entre, de la carretera Nacional 260 que uneix el mar Cantàbric amb el mar Mediterrani, doncs Pont de Suert estaria al mig. I s'ha posat aquest punt just davant de l'església. Ara molta gent es fa la foto just davant d'aquí perquè te fas la foto davant del Midpoint 260 i amb l'església al darrere.
Doncs un punt que segur que hem de visitar de Pont de Suert, però sense deixar de banda totes les altres parts perquè és una zona ben bonica per visitar. Doncs moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Obre la porta del cel, les paraules volen. Només amb tu, només amb tu. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu, només amb tu. Mai he sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. Seran les hores, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. On les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. Només amb tu, només amb tu. Els dies són més fàcils, només amb tu. Les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu.
quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
I seguim fent camí, recorrent la vall d'avui. Passarem per les diverses poblacions, coneixerem els diversos espais i per això ens acostem fins al patronat de la vall d'avui. Parlem amb Montse Senyís. Bon dia.
Hola, bon dia.
La vall d'avui, una zona coneguda per múltiples factors. Aigües Tortes, per el seu romànic, per el senderisme, les falles, l'esquí... Bé, no acabaríem mai. Per on comencem a presentar aquesta zona i què podem conèixer?
Doncs podríem començar per l'activitat més d'hivern, que és la nostra estació d'esquí, l'estació d'esquí Boitaull, l'estació amb el domini esquiable més alt dels Pirineus, 2.750 metres, és el punt més alt al que arriba un remuntador, una estació petita, familiar, com a tota la nostra destinació, una destinació, la de la Vall de Boí, que està certificada com a destinació familiar per l'Agència Catalana de Turisme, i aquesta estació doncs aporta tota aquesta activitat d'hivern, amb la qual esperem que hi hagi molta neu, com sembla que les previsions diuen que serà, i com hem començat ja, hem començat ja un pont de la Puríssima amb una estació amb molt bones condicions de neu. No? Jo crec que és un punt de partida ideal. L'estació és una proposta i una oferta bona del nostre municipi.
Estació que s'arriba des d'Ull també per Boí, i llocs a destacar, sens dubte, és l'església de Santa Maria i la de Sant Climent.
Santa Maria i Sant Climent, o Sant Climent de Taüll en aquest cas, seria una mica el màxim exponent d'aquest conjunt romànic que va ser declarat Patrimoni Mundial al novembre de l'any 2000. Un conjunt romànic que abarca una església en cadascun dels nuclis de la vall de Boí, vull dir, començant per la part més baixa de la vall, que seria la població de Coll, Cardet, Barruera, que tenen esglésies romàniques també dins d'aquest conjunt Patrimoni Mundial, després Durro, amb l'església de la Natividad i la petita ermita de Sant Quirc, Erilla Vall, i després ja encarant el que seria la vall que cabe a l'estació d'esquí, doncs tindríem el Sant Joan de Boí i Santa Maria i Sant Climent de Taüll com a màxim exponent. Totes elles estan obertes al públic, estan gestionades per un consorci, un centre de romànic que té la seva seu a Erilla Vall, i en el cas de Sant Climent de Taüll s'ha de destacar que al seu interior hi ha la reproducció amb un sistema de videomapping de les pintures originals que actualment estan al Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona.
Una ruta sobre el romànic que val molt la pena visitar i fer aquest seguiment. I una de les ermites que has comentat, per exemple, la de Sant Quirc, també gaudeix d'una de les vistes, podríem dir, pràcticament de les més boniques de Catalunya i d'aquesta vall.
Doncs sí, l'ermita de Sant Quirc de Durro, que està situada, com passa amb les ermites romàniques, no?, en un lloc estratègic, que l'ermita té un gran valor, però té un gran valor l'espai, no? Vull dir que és un mirador espectacular de la part baixa de la vall de Boí, és un mirador espectacular de Durro, i és on podem veure un dels faros, un dels punts de partida de la Festa de les Falles, evidentment, aquesta festa que es fa a l'estiu.
Sens dubte, una altra part a destacar, aquesta festa que comentes de les Falles.
Les Falles és una festa que es celebra a la Vall de Boí i es celebra a molts altres punts del Pirineu, aragonès, català i també francès. És una festa, la Festa del Foc als Pirineus, que va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, amb les seves diferents versions, la d'Andorra, la de Berga, la de les comarques lleidatanes, França i Andorra, i Aragó, perdó, i la Vall de Boí té 5 festes de les Falles declarades també Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 5 festes de les Falles que comencen a mitjans de juny i acaben gairebé a finals de juliol, o a finals de juliol amb les Falles de Llesp. És una tradició que s'ha mantingut viva, a la nostra vall s'ha mantingut molt viva i es viu la població de la Vall de Boí la viu molt intensament, i que el que fa és celebrar doncs, l'inici dels solsticis d'estiu, demanar aquestes bones collites, espantar mals esperits, no? És una festa que en un principi potser hauria de ser tot a l'inici del solstici d'estiu, i nosaltres la tenim una miqueta adaptada a diferents setmanes, ja us dic, des de mitjans de juny fins a finals de juliol.
Doncs, sens dubte, seguim sumant propostes en aquesta llista i sense excuses per visitar la Vall de Boí. I una altra que no hi pot faltar és el Parc Nacional d'Aigüestortes.
El Parc Nacional d'Aigüestortes ens fa coneguts a la Vall de Boí i a tots els municipis que hi ha al voltant del Parc Nacional, perquè és l'únic Parc Nacional de Catalunya. Compartim entrades naturals al Parc Nacional amb les comarques veïnes, Pallars Jussà, Sobirà, Vall d'Aran i nosaltres. Nosaltres tenim dues entrades al Parc Nacional. Tenim l'entrada per Aigüestortes, que és un dels punts que juntament amb Sant Maurici donen nom a tot el Parc Nacional, i tenim una segona entrada per la zona de Cavallers. El Parc Nacional està obert tot l'any, és la màxima figura de protecció en un espai natural, i només deixem de visitar-lo o canviem la manera de visitar-lo en temporades com aquesta que se'ns presenta ara, d'hivern, per problemes meteorològics purament, per problemes de neu, en què moltes vegades no podem fer tots aquests recorreguts del Parc Nacional en condicions normals, perquè hi ha molta neu, i llavors el que es fa doncs, és fer aquesta mateixa activitat amb raquetes de neu, no? Que és una de les propostes que, en cas de bones nevades i de neu, doncs és una de les propostes d'activitat que es pot fer a la Vall de Boí, sobretot en aquests propers mesos que ens venen.
Tenim aquesta proposta de raquetes de neu, però també en èpoques on el clima és més adequat per al senderisme. Tenim diverses rutes també de senderisme, com la ruta de la Llúdriga, entre d'altres.
Sí, bueno, dins del Parc Nacional hi ha unes bones propostes de senderisme, però la Vall de Boí, fora dels límits del Parc Nacional, tant a la seva zona perifèrica com també entre els nuclis, té moltes propostes de senderisme. Nosaltres tenim una xarxa de camins, més de 100 quilòmetres de camins senyalitzats, camins entre nuclis de població, camins que comuniquen els nuclis, antics camins rurals, antics camins carregats d'històries que comuniquen el conjunt romànic, o sigui que tota aquesta visita que hem dit d'esglésies romàniques la podem fer amb cotxe, tots tenen accés amb cotxe, però també la podem fer a peu per uns itineraris senderistes que ens comuniquen els nuclis. I després tenim totes aquestes rutes més d'alta muntanya, algunes dins de Parc Nacional d'Aigüestortes i altres en la seva zona perifèrica. Aquests camins són camins de senderisme. El senderisme és la nostra, diguem que la nostra activitat més transversal, no? Diguem, la pràctica del senderisme podem veure doncs, tot el conjunt romànic, podem passar pel balneari de Caldes de Boí, tota la seva oferta termal en època d'estiu, podem entrar dins del Parc Nacional d'Aigüestortes, però aquests camins també ens serveixen per altres coses. Vull dir, nosaltres fa uns anys a la Vall de Boí vam crear un centre trail, un centre d'entrenament de gent que fa entrenament per aquestes curses de muntanya, que ara, a més, estan tan a l'alça, no? Vull dir que hi ha en molts municipis, hi ha molts destins de muntanya. Doncs vam crear 5 rutes d'entrenament amb les diferents modalitats amb les quals es pot participar en aquestes curses de muntanya. Vam senyalitzar camins per fer curses de quilòmetre vertical, camins per fer entrenaments amb curses de 12, 14, 42, 21 quilòmetres, que són els que es fan habitualment al Pirineu. Hi ha rutes senyalitzades per fer itineraris amb BTT, amb bicicleta de muntanya. Estem treballant, que això encara no ho tenim en funcionament, la creació d'unes rutes de descens, d'unes rutes d'enduro en bicicleta, i després hi ha 5 rutes també cicloturistes. No? I aquesta seria una altra de les opcions per tots aquells que volen aprofitar aquests camins i no fent senderisme, sinó pues, corrent o en bicicleta.
També ens has parlat d'aquesta part termal, de l'estació termal, per exemple, de Caldes de Montbui, que també és una altra part que val la pena visitar.
Caldes de Boí és un balneari que a més el tenim inclòs al llibre Guinness dels rècords per la quantitat d'aigües mineromedicinals. Són 27 tipus d'aigües diferents, amb diferents temperatures, aigües amb propietats terapèutiques, fredes, calentes, sulfuroses. Hi ha un centre termal i hi ha dos allotjaments junt amb el centre termal. Aquest centre termal actualment està obrint només en temporada d'estiu, obre normalment de maig-juny fins a octubre-novembre. Vull dir, ara a l'hivern el trobem tancat. El trobem tancat el centre termal com a tal, però sí que estan oberts al públic els jardins, que són els jardins on podem trobar aquestes 27 tipus d'aigua diferents amb fonts diferents, però el que és termal, o sigui, l'activitat lúdico-termal o l'experiència termal de l'interior només es pot gaudir en mesos d'estiu.
De tota manera, segur que val la pena visitar-ho de la mateixa manera, perquè ben a prop ens trobem aquests cims tan imponents com el Besiberri, entre d'altres, o la Punta Alta, i val la pena també veure tot aquest paratge.
I tant, dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes i també la zona perifèrica trobem aquests cims de més de 3.000 metres, com deies, no? Vull dir, tot el massís del Besiberri o la Punta Alta, i trobem altres cims molt emblemàtics, alguns més baixets, 2.900, 2.500 i poc, com és el cas de l'Aüt, no? Del pic de l'Aüt, que seria una miqueta el pic que tenim com al centre de la vall o el més conegut o el que podem interpretar més de la vall de Boí quan veiem aquesta imatge de Sant Climent amb un pic al darrere i tota aquesta campanya que estem duent a terme des de nosaltres, des de l'oficina de turisme i també les empreses i la vall de Boí en general, no? És aquesta campanya de la vall de Boí on els Pirineus toquen el cel, doncs aquesta imatge de tocar el cel dels Pirineus és amb el pic de l'Aüt, vull dir que aquest té 2.500 i escaig metres. La vall de Boí és una vall, per tant està envoltada de tots aquests pics, i els més coneguts són aquests que passen de 3.000 metres, però en tenim d'altres importants i molt emblemàtics com el pic de l'Aüt.
I parlant d'aquestes altituds, tampoc hem de desmereixer tots els estanys que ens trobem perquè també valen molt la pena.
Doncs sí, els estanys del nostre municipi, de la Vall de Boí, del Parc Nacional, de la zona perifèrica, del Parc Nacional en general, tant amb les dues entrades que hi ha per la Vall de Boí o les dues del Parc Nacional que hi ha per la Vall de Boí, Cavallers i Aigües Tortes, però també la importància dels estanys i la importància de l'aigua en tot el Parc Nacional, a la zona de Sant Maurici, a tot arreu, trobem quantitat d'estanys, alguns d'ells ara en aquests moments els trobarem gelats i tan gelats que són practicables de passar-hi per sobre, altres potser no tant, s'ha d'anar amb compte i amb cura i informar-se bé de si es pot fer o no en aquests moments. Però realment els estanys i l'aigua en general seria una de les coses destacables del nostre parc nacional i de les nostres muntanyes, per suposat.
Després d'esquiar, després de practicar esport, després de caminar, segurament que el que ens entra és gana. Hem de parlar també de la part de gastronomia de la zona, perquè segur que no ens deixen diferents. Què en destaquem?
Mira, a la Vall de Boí hem de destacar en la nostra gastronomia sobretot les nostres carns. Les nostres carns, perquè els ramaders de la Vall de Boí han fet un esforç important. De fet, el sector ramader fa un esforç important i fa una feina important en la nostra imatge, perquè els pastures i els prats de dall, els pastures, les muntanyes, estan plens de ramats que en realitat són els que estan ajudant a bastir aquest paisatge tan atractiu. No? I a part d'això, aquests ramats són explotacions ecològiques, la totalitat de les explotacions ramaderes de la Vall de Boí són ecològiques, amb la qual cosa el producte de base de la nostra gastronomia amb carns és molt potent, no? És de molta qualitat. Als restaurants de la Vall de Boí trobarem aquestes mateixes carns ecològiques que s'estan alimentant a les muntanyes, amb un espai natural protegit, als nostres prats de dall. No? I això fa que la gastronomia sigui molt potent, sense deixar de banda tot aquell altre producte local, com poden ser formatges. Tenim una formatgeria amb un premi per la qualitat del formatge, com pot ser mel, licors, mermelades, embotits, no? Això fan que la gastronomia que podem tenir a les nostres botigues, als nostres supermercats i que podem trobar als nostres restaurants i hotels de la Vall de Boí sigui amb un producte de base molt, molt bo.
Doncs ara sí que tenim una bona proposta sobre la taula per visitar la Vall de Boí. Doncs moltes gràcies, Montse Senyés.
Molt bé, gràcies a vosaltres i us esperem a la Vall de Boí amb totes aquestes propostes.
forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to
van en camper.
Una molt bona manera de conèixer el territori sempre és amb un guia. Doncs en aquest cas anem amb la companyia de Roger Gras, guia d'Aigües Tortes, qui ens acostarà tots aquests paratges. Bon dia.
Bon dia.
Una bona manera de conèixer el terreny segurament és caminant. Quines rutes de senderisme tenim per conèixer aquest parc nacional?
Bé, el parc nacional de rutes de senderisme n'hi ha moltíssimes opcions. El sector de la Vall de Boí, tenim la ruta de la Llúdriga, que seria anar des de la Molina fins al Planell d'Aigües Tortes, i està el Llong, és una mica les zones de fons de vall i les més accessibles. Després també teniu la part de Sant Maurici, des de Prat de Pierró, per la vora del poble d'Espot. I és veritat que és un parc nacional molt després d'alta muntanya, de rutes més d'alta muntanya que van del senderisme ja cap al muntanyisme també una mica.
Mm-hmm. Del senderisme cap al muntanyisme, però també, com ens comentaves, hi ha rutes que les poden fer fàcilment les criatures i també passar-s'ho bé durant una jornada.
Sí, això per suposat. El parc nacional des de pic de 3.000 metres, que són ja gent experimentada i en bon estat i forma física, i després tenim el que dèiem, no? Les parts de fons de vall, les parts més accessibles, que es poden fer no només famílies, sinó inclús persones amb mobilitat reduïda, i alguns espais del Parc Nacional que estan habilitats perquè hi puguin circular persones amb dificultats de moviment, cadires de rodes, gent gran, una persona que estigui lesionada puntualment, es pot viatjar a tots els nivells, efectivament.
De manera recorreguts per tothom, des del més fàcil al més potent. Caminant i, a més també amb raquetes de neu.
Sí, el Parc Nacional, clar, l'època hivernal és un moment per anar amb raquetes de neu i els accessos al Parc Nacional són més difícils en aquest sentit perquè s'ha de tenir en compte com estan els accessos en quant a la quantitat de neu, si ha nevat recentment, si no, si la neu està més aviat dura, hi ha llocs que inclús pot haver-hi gel, segons l'època, i és un moment l'hivern per conèixer el parc d'una forma molt diferent. I això sí, una mica de coneixements de la muntanya hivernal que té les seves particularitats, diguéssim.
Ens has fet unes propostes de rutes possiblement ja conegudes, però ens podries recomanar aquella ruta menys coneguda, una ruta alternativa que també ens captivés?
Sí, home, a veure, jo des del sector de la Vall de Boí, que potser és el que conec més, hi ha una volta circular que es pot fer, que és senderisme, sí, podem encabir dintre del senderisme, que per exemple seria fer una des del panell d'Aigües Tortes, havent arribat amb els taxis 4x4 del Parc Nacional, anar fins a l'Estany Llong, o gairebé fins a l'Estany Llong, que això sí que és més conegut, i després anar cap al camí de les Corticelles, que es diu, que és un dels, per mi un dels camins més bonics del Parc Nacional, que va escapar a la vall de Dellui es baixa un altre cop cap a la vall principal, la vall de Sant Nicolau, i d'aquí es torna cap al Planell. Per mi és una de les rutes més xules i no tan freqüentades, potser.
Com dèiem, una bona manera de conèixer el terreny és caminant i també molt bona manera és acompanyats d'un guia, en aquest cas, per la companyia que tenim ara mateix també amb tu, Roger. Les teves propostes, a més del senderisme, les raquetes, també passen per conèixer el romànic.
Sí, clar, a la vora del Parc Nacional o al voltant del Parc Nacional ja sabeu que tenim esglésies romàniques a totes les comarques i a més concretament a la zona de la Vall de Boí doncs tenim aquestes esglésies patrimoni de la humanitat per la UNESCO, on es pot fer una combinació, es poden fer rutes culturals, diguéssim, d'anar a visitar les esglésies, però a més es pot combinar amb el caminar entre aquests camins antics que també comunicaven els pobles i a la vegada anar a conèixer aquestes esglésies i tota la seva història, el seu llegat, el moment històric on es van construir, les seves motivacions, la seva finalitat, etcètera, etcètera, i la seva importància.
Una altra part interessant a conèixer i a descobrir de la zona, i com bé dius, si es pot compaginar les dues coses, encara molt millor. Una altra de les teves facetes és la de contacontes i explicar-nos llegendes. Per aquesta zona n'hi ha moltes?
Moltíssimes. Per mi és una de les, bueno, és una de les meves activitats preferides. Primer perquè són coses, és una part del patrimoni també d'aquestes comarques que, com dic jo, no es pot ni tocar ni veure, no? Només es poden, només poden ser escoltades. Llavors es fa gairebé imprescindible, en aquest cas, un contacontes, una persona que et faci de transmissor, i és un patrimoni preciós perquè, bueno, combina la part de fantasia i de llegenda, però també ens parla molt del passat, de les preocupacions de la gent com vivien aquí a l'alta muntanya, les formes de viure i el seu dia a dia, no?, una mica. I per mi és meravellós, és meravellós.
En tenim alguna de llegenda d'aquestes que ha de quedar a la memòria però sembla que es vagi perdent?
Bueno, en general, jo diria, clar, moltes s'han perdut perquè aquestes llegendes no s'han perdut del tot, és a dir, perquè hi ha hagut persones que s'han preocupat de registrar-les, no?, de parlar amb la gent gran i escriure-les en llibres, i algunes ja les he tret dels llibres, però és veritat que la transmissió oral que es feia a la vora del foc o no, d'avis a nets o de pares a nets, a fills, doncs això d'alguna manera s'ha perdut, s'ha estroncat, i bueno, també és una manera bonica de recuperar-ho, no?, una mica amb aquest tipus d'activitats.
Ens en podries avançar alguna?
Sí, mira, ara les primeres que m'ha vingut al cap, tot i que n'hi ha moltes, és un dels mites, diguéssim, que més es repeteixen els Pirineus, en general, és el que parla de les encantàries, no? Que són dones misterioses, llocs que en diuen dones d'aigua, llocs que en diuen goges, depèn de la ubicació, i bueno, són dones que vesteixen uns vestits blancs, lluents, que algun cop es troben amb gent del poble, i aquestes persones que es troben amb les encantàries normalment se'ls acut agafar una peça de roba, robar-los d'alguna manera mentre no se n'adonen, Llavors, el que els hi passa després de fer aquest acte de robar roba d'encantària és una cosa que encara jo m'estic pensant, que dic jo, si és bo o és dolent. És una llegenda que, quan t'acabes d'explicar, quedes una mica pensatiu, pensant si és bo o no el que ells diguessin que les encantaries et llencen, no? un cop feta aquesta malifeta, diguéssim.
Si volen també descobrir al final, segurament els convidem a pujar, si no, un avançament també. Si algú veia una sèrie de la televisió anys enrere, algun avançament també podien explicar d'alguna d'aquestes llegendes. Per altra part, una part ben bonica també de fer la zona és observar la fauna.
Sí, clar, és una de les activitats també xules, sempre respectant aquesta fauna, el seu dia a dia, el seu comportament i no afectant la seva manera de viure. I clar, és una de les maneres d'entrar a la natura xules, no?, de poder observar la fauna in situ del Parc Nacional o del voltant del Parc Nacional. Tampoc cal anar estrictament dins del parc, com són les marmotes, sobretot, no?, que potser és una de les activitats que més faig, però bueno, n'hi ha també els voltors, trencadors, rapinyaires, varios, potser els ocells, que són els grups més fàcils de fer observacions i activitats, i sí, és una manera molt xula també de conèixer el Parc Nacional i el seu entorn.
Aquestes, entre d'altres, són activitats de les que poden fer amb la teva companyia i descobrir la zona en profunditat.
Sí, correcte. Hi ha més propostes. De fet, doncs, com sempre, hi ha algunes activitats que són les que més surten, les que més èxit tenen, per al lloc on es fan, on es realitzen, o per la temàtica, però després també, dins la meva web, diguéssim que hi ha totes activitats alternatives que també, de fet, estan pensades per anar a llocs menys massificats, oi? Llocs potser menys coneguts. I aquí tinc rutes també temàtiques per descobrir el patrimoni natural i cultural també de la Vall de Boí i de la Ribagorça.
Doncs els enllacem i els proposem descobrir-ho així mateix. No et preguntaré on ens recomanes fer el selfie, però sí que et preguntaré a la gent que acompanyes on s'acaba fent un selfie sí o sí.
On s'acaba fent selfie? Bueno, per mi un dels punts segurament és la cascada de Sant Esperit, allò del Parc Nacional, una cascada mítica, no?, de tres, quatre salts, que també té un mirador al davant i per mi és un dels llocs que és inevitable que la gent tregui la càmera per fer selfie amb ells i la cascada o la cascada sola.
Doncs moltes gràcies per acostar-nos tots aquests paratges, perquè, sens dubte, no hem deixat de parlar d'un rere d'altre.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès.
Go. encara, encara que tan sols sigui això.
Què em quedarà de tu? Què et quedarà de mi? Quan vagis pel món, el meu nom, què et dirà?
Si ni de tu,
ni de mi,
ni del teu nom,
van amb camper.
Back to me.